A aquesta hora volem visitar el pis de dalt, podríem dir, de casa nostra, que és aquest cervell que tenim, el qual no sé si li prestem molta atenció habitualment, però sense el qual no funcionaríem. Ja sabeu que aquesta temporada hem començat una secció de neuropsicologia i que la comparteixen la Mireia Serra, que ens parla més des de l'òptica dels petits, i la Marta Linares, aquí tenim ara avui aquí amb nosaltres. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Marta Linares, ella és psicòloga clínica especialitzada en neuropsicologia, i amb la Marta tractarem una mica aquest nostre cervell d'adults i també quan envellim, quan ens anem fent grans. Que és cert que potser, evidentment, arran de les malalties que hi ha i que cada vegada o coneixem més o dona la sensació que patim més, potser perquè també ens fem més grans, no? Morim més tard. Però ara se n'ha parlat molt, però, en fi, han existit sempre i no s'hi havia potser dedicat tant, no, Marta, a l'envelliment com el que ara s'està fent?
Jo crec que, jo en primer lloc us vull donar les gràcies perquè sou molt valents de parlar d'un òrgan com és aquest, el cervell, que en si és molt complexa, que no només per la societat és complicat, sinó fins i tot pels que ens dediquem a l'estudi del funcionament, de l'estructura. És un camp que està en creixement constant. A vegades, acostar un concepte com aquest, que sembla que només és per uns quants, vosaltres fer l'esforç d'acostar-lo, no?, a la societat, que en tinguem un coneixement, com el podem millorar, com el podem tractar, com funciona, com envelleix, és molt important. És cert el que tu dius, ara s'ha posat de manifest perquè han començat a parlar molt de tot el que és el benestar, de les malalties mentals i també de les malalties neurològiques, que no són malalties mentals, són malalties del sistema nerviós central, són malalties neurològiques. Per què se'n parla més ara? Perquè hi ha una molt alta incidència del que són aquest tipus de malalties i, a més, tenen molta prevalença. És a dir, són malalties que perduren durant molt de temps. Aleshores, aquí hi ha una necessitat tant d'investigació com d'entendre-les, com d'atendre-les. Algunes, la gran majoria de les malalties neurològiques degeneratives no tenen una cura, però hem d'entendre que hem de tenir cura, no?
Clar.
I hi ha una necessitat. S'està veient també i s'està posant de manifest que no només és important fer una prescripció farmacològica de medicaments, sinó que en el cervell també hi ha molta importància de lo que és la prescripció estimulativa, ambiental, social. Aleshores, està molt bé, és cert, se n'està parlant més, se'n coneix més, tot i ser encara molt desconegut, i d'alguna manera jo crec que és perquè s'han posat de manifest unes necessitats.
De fet, abans ho dèiem, no? Tu dius, és un òrgan que tenim, estem tots potser molt acostumats a cuidar el cos, però quan cuidem cos, ara es parla molt, cuidem cos i cuidem ment, cert, d'un temps cap aquí, no? Però potser aquest com cuidar aquesta ment, com ajudar-la a estar més tranquil·la, d'entrada tenir consciència una mica del que ens passa aquí dalt, no? Que moltes vegades no l'acabem de tenir o perquè no se'ns ha ensenyat prou, ara es comença amb els petits a treballar tot el tema més emocional, etc. No? Però d'uns anys cap aquí no es feia gaire, no? Al contrari, més la psicologia és una ciència relativament jove i abans la gent que no estava bé s'atribuïa a altres coses, no? En canvi, ara podia haver més consciència. Això suposo que ho deveu notar també, Marta, amb la gent, a l'hora de poder treballar, que de mica en mica hi ha una mica més de consciència.
Sí. Hi ha més consciència. A part, hi ha com aquesta visió més holística, més global, de que el cervell implica canvis físics i somàtics i fins i tot pot implicar algunes malalties, i que la part física també està vinculada al nostre cervell. Aquest concepte és relativament nou. Quan parlem d'història, vull dir que és relativament nou. Pensa que antigament el cervell era un òrgan que quan la gent moria, el que feien era, antigament, era com extreure'l, com aquestes vísceres, perquè
una cosa que no
consideraven que no servia per res i que l'òrgan vital en intel·ligència, emocions, era el cor.
Era el cor. De fet, quan diem, no?, el jo, sempre anem al cor, no?
Exacte, no? Vull dir que ara hi ha una corrent que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta part de la neurociència, que és com s'estan donant explicacions de com algunes alteracions bioquímiques, neurotransmissors, components cerebrals poden alterar-se i justificar algunes malalties a nivell físic, no? O al revés, què causa un dolor permanent en una cadera a nivell cerebral, no? Per tant, el cos i la ment van unides, sí. Aquesta comunió s'està posant més de manifest ara, no està tan disseccionat el concepte ment i el concepte cos. Jo penso que aquí la psicologia ha set un pont molt,
molt important,
maco,
i tant.
Molt important, i que d'alguna manera el anar-se fent més ciència, la psicologia, ha entrat en altres camps de la salut, i aleshores ha deixat de ser com una cosa més de parapsicologia.
Sí, 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 una cosa més filosòfica,
exacte,
per ser més científica. No?
Per ser més científica, i això ha casat molt bé. Ha casat molt bé, per exemple, doncs, amb aquesta vessant que jo he acabat fent, que és aquesta neuropsicologia. És a dir, els especialistes que estudien el cervell són els neuròlegs, són els especialistes de l'estudi i del tractament d'aquest òrgan, els neurocirurgians són els que fan els tractaments quirúrgics d'aquest òrgan i els neuropsicòlegs són els que avaluem el rendiment i el funcionament d'aquest òrgan. Aleshores, d'alguna manera, s'han establert relacions que han fet una sinergia molt bona i que jo crec que concretament la psicologia ha ajudat molt a establir aquesta connexió.
Clar. Hem de tenir en compte que també hi ha hagut un avenç molt gran amb tècniques,
també.
Tècniques de neuroimatge, que clar, ajuden, no? Tu ara quan es fan estudis, clar, abans tot era una mica com es podia, però ara poder veure l'activitat cerebral, per exemple,
totalment.
No? O quan, no sé, es fan diferents proves i es veu, doncs mira, quan la persona fa això s'activa aquesta zona, no? Això vol dir que hi ha connexió cap aquí. Clar, però tot això al mateix temps, el que dius tu, està en contínua evolució. Avui hi ha una cosa i demà n'hi ha una altra.
Crec que al principi hi havia molt, ara encara, però al principi hi havia molt desconeixement. Clar, a mesura que tu vas coneguent, te n'adones que en la intervenció en el cervell és multidisciplinar, no? Per això, quan una persona té un dany, una lesió o una malaltia, normalment no és només un únic especialista. Entren en joc els psicòlegs, els terapeutes ocupacionals, els fisios, els logopedes. Per què? Perquè hi ha una alta competitivitat en el cervell. Aleshores, no és exclusiu d'una àrea. Quan més saps, no? Més implementes canvis.
Clar.
Com, i és cert que aquestes noves tecnologies, aquest tipus de proves d'imatge, el poder tenir imatges del cervell i el cervell en moviment, ajuden molt a tot el que és l'exploració clínica, que és el que fan els neuropsicòlegs. Aleshores, a partir d'aquí vas tenint més informació i vas veient que el camp és molt ampli, que les necessitats són molt globals i que la intervenció pot ser això, interdisciplinar.
De fet, anirem analitzant al llarg d'aquesta temporada una mica tot plegat, perquè, com veieu, és molt complex, és molt gran i implica molts factors, perquè de fet el nostre cervell, després en parlarem una mica de com funciona, però clar, hi tenim totes les àrees, no? És el que dius, un braç té una mobilitat concreta, no? Un fetge té unes característiques, però clar, l'ordinador central, per entendre'ns, qui dona ordres de totes les àrees és el cervell, no? Per tant, en funció de com estigui, ja no parlem només de lesions, però en funció de com funcioni, bé, doncs les coses les farem d'una manera o les farem d'una altra, no? És a dir, implica el comportament després que tindrem.
Jo crec que amb això és on podem, no? Des d'aquí, quan me vas convidar, vaig pensar, això m'engresca perquè, a part de ser un repte per mi, però si m'ho puc explicar bé i si ho faig bé...
I tant que sí, ja veuràs.
Però també és com perquè ens sembla que és un òrgan que té una entitat i és molt important que nosaltres... com intocable, no? Té com una entitat intocable, com un ser abstracte, com un... No, hem d'entendre que hi ha una missió pedagògica que és com utilitzem el nostre cervell, com el cuidem, com l'alimentem, quines activitats fem, tant físiques com intel·lectuals, com emocionals, com lúdiques, com socials. Poden ajudar a prevenir i mantenir Per tant, aquest espai pot ser com molt pedagògic per entendre que sí que podem tenir una incidència externa cap al nostre cervell, igual que intrínseca també, amb alguns processos interns, però que és molt important aquesta visió pedagògica de dir, ens preocupa perdre la memòria, no podrem evidentment evitar segons quin tipus de malalties i algunes que tenen aquest component més biològic, però sí que pots canviar, no? Una mica pots prevenir o pots fins i tot moldejar el procés evolutiu.
Això és molt revolucionari, Marta, perquè normalment és el que dius tu, no? Hi ha la sensació que pots incidir en algunes coses, no? Mira, amb l'alimentació potser milloraràs aquest intestí o milloraràs, però el cervell és el que dius tu, la sensació és, bueno, hi ha el que hi ha, ens ha tocat biològicament, genèticament, el que tenim funciona així i això ja no podem canviar.
Sí, com algo irreversible, no modificable, que no s'adapta i que antigament, a més es pensava que
vulgar, que no valia per res.
I que deies, se t'han mort tantes neurones.
Exacte.
No? I semblava que si en tenies un arxiu amb tantes, en perdies unes quantes i ja era irreversible.
Ja està.
I clar, avui en dia no. Hi ha molts conceptes que jo sé que també els tocarem, no? Com és la plasticitat neuronal, a través de les sinapsis, etcètera, etcètera. Per què? Perquè tenim més coneixement del cervell. Aleshores, ara sí que sabem que hi ha una necessitat divulgativa i pedagògica per entendre com treure millor benefici, millor rendiment, fins i tot sentir-te, no només és una qüestió cognitiva, també és emocional.
I tant.
També és emocional. Ja en parlarem d'això, no? Però les emocions també estan en el nostre cervell. Per tant, el nostre cervell és el que s'encarrega no només d'activitats com és fixar o retenir o aprendre, sinó és interpretar estímuls externs, donar-li un significat i amb això donar-li un contingut emocional. Aleshores, són molts aquests processos. Es va coneguent més i és molt important que fem entendre a la nostra població de que no és una entitat intocable, sinó que, a més, la podem com reeducar i que podem fer coses com per moldejar, no?
Sí, sí, per anar-la modificant.
Exacte.
Dintre d'evidentment els paràmetres que es pugui. Però això és important perquè ens dona poder a nosaltres mateixos per poder fer aquests canvis, hem de saber com fer-los, perquè sovint entenc que acabem acudint al psicòleg o al neuropsicòleg quan evidentment pot haver-hi una malaltia, però quan estem malament. I entenc que tu parles de fer coses quan un està bé.
I tant. Jo penso que aquest és l'èxit, és a dir, avui en dia tenim moltes més consultes davant d'una queixa cognitiva. Avui en dia també tenim més informació de determinades malalties, com tu deies abans, Neus. Aleshores, d'alguna manera, també fa que molts han set cuidadors de persones amb malalties neurològiques o, per exemple, una d'elles és la demència, no? I una d'elles, la més característica, potser és l'Alzheimer. Quan tu has passat per aquest procés de cuidar algú, quan tu comences a tenir algun error cognitiu en forma de lapsus, t'espantes. Aleshores, consultes el teu metge de capçalera, et fan un petit cribatge, una petita avaluació i s'avalua si te deriven al neuropsicòleg o no, o al neuròleg, depenent de el problema que s'identifiqui. Aleshores, però sí, ja vens quan hi ha una queixa.
Clar.
No? I en aquell moment sí que se me fa molt a la consulta la pregunta de i què puc fer ara que tinc aquests lapsus com per potenciar la memòria? Val? No, allò ja està bé, però jo crec que el més important és entendre que és no començar aquí, sinó
abans, aquesta abans. Prevenció, no? D'abans.
Fins i tot, jo crec que, bueno, això ho explicaria molt millor la nostra companya, la Mireia. Fins i tot s'estan fent com revolucions en l'aspecte educatiu. Jo parlo com el sentit més pur del que es busca. Una altra cosa després és com s'instal·la el sistema, com funciona. Però que en el sentit de s'estan canviant les estructures de com implementar un aprenentatge. Per què? Perquè es veu doncs que, per exemple, hi ha diferents tipus de memòria o que hi ha nens i nenes que tenen un predomini més acadèmic, altres més creatiu. Aleshores, allà ja es comencen a canviar coses. De fet, el nostre cervell ja és important quan és embrió, no? Ja hi ha un desenvolupament. Aleshores, intentem en cada fase, per això és molt important aquestes fases evolutives, fins i tot en la infància, no? Com l'utilitzem, quines eines utilitzen, com s'utilitzen les noves tecnologies, quin tipus d'aprenentatge, quin tipus de model educatiu.
Perquè això ens marcarà, entenc, Marta, després, sí, amb com evolucionem. És a dir, és un òrgan que aprèn, no? I, sí, que agafa processos i rutes, no?, a l'hora de funcionar, i que, clar, depèn de quines fem servir, també tindrem una evolució, no? Entenc,
també,
en aquest sentit.
Mira, hi ha estudis que són molt, bueno, jo dic divertits, per mi sí, en què, per exemple, es veu, no?, com una persona que s'ha dedicat, per exemple, a ser taxista tota la vida, té una àrea dedicada a l'orientació espacial molt més desenvolupada que aquella persona que s'ha dedicat doncs, a una empresa, a una cadena, uh-huh, de treball, no? Que el tipus de treball és molt més manipulatiu, és molt més de praxis o de coordinació. Per tant, sí, sí,
clar,
sí,
clar,
tu
clar
pots tenir una estructura, un rendiment, una fisiologia diferent en depenent de l'ús. I fins i tot també del component emocional, que això també és molt important.
Això sí que és molt bàsic.
Les emocions també poden canviar la forma o el funcionament del nostre cervell.
Això és molt important perquè trenca aquesta idea que dèiem abans, no? Mm. De ja preestablerta, neixo amb aquest cervell i així serà, no? Amb una evolució que pot ser previsible i ja està. No, aquí canvia. Per tant, depèn del que fem, depèn d'aquest entorn, d'aquest ambient,
posant equilibri aquestes dues parts. Una, la part que abans només ens vetllàvem per la part acadèmica, per exemple, no? Uh-huh. O a l'èxit intel·lectual. Després va sorgir ja un concepte que era aquesta intel·ligència emocional, no? Igual que parlem de que la ment no pot anar de manera disseccionada del cos, o al revés, tampoc podem disseccionar les emocions de la cognició. Perquè hi ha processos en què necessitem tipus de neurotransmissors en els que hi han implicat l'alegria, la felicitat, la motivació, per exemple, elements claus en un rendiment com pot ser l'atenció o la concentració.
Calen.
Per tant, d'alguna manera, el cervell envelleix en nosaltres i tindrà un creixement en funció de una vessant biològica, evidentment, que és aquesta
La cara dèbil, que quan naixem tenim unes característiques.
Exacte.
Però hi ha tot l'altre factor.
Hi ha l'ambiental, hi ha l'aprenentatge, hi ha tot això.
Clar. Molt important. Doncs se'ns ha acabat el temps per avui, però això hem fet una mica de tertúlia sobre els temes que anirem desgranant després. El que sí que està cert, Marta, és que amb tots els estudis i tot el que se separa, es pot dir que, clar, hi ha una diversitat enorme, no? Tu ara deies, en funció del que, sí, hi ha un cervell, és un òrgan que tots tenim, com tenim un cor, etc, però hi ha una diversitat de funcionament d'aquest cervell gairebé per cada persona, no? És única.
Sí. Fixa't una cosa, no parlem de fa tant de temps que les persones que tenien un predomini amb una dominància de la mà esquerra...
Sí, els hi lligaven.
Els hi lligaven i eren, sí, com castigats.
Cert.
I obligaven a que allò era estrany, era una cosa rara, com, sí, patològica. I no parlem de tant. Jo podria parlar dels meus pares i en aquesta generació,
I tant.
O fins i tot d'un germà més gran que tinc, que no és el seu cas, però que en aquesta generació també s'ha donat. Imagina't, no? El coneixement o l'evolució. A vegades tenim la sensació de que les coses evolucionen molt lentament, és cert, evolucionen molt lentament i més quan tens patologies a les quals no tens solució.
No tens aquest temps, clar.
Però que hi ha coneixements que s'han anat implementant i que estem parlant dintre del mateix segle, sí, que estem sent més respectuosos amb el que són les intel·ligències múltiples, les habilitats múltiples, per lo que tu dius, ho has descrit bé, és tal qual, penso jo.
Doncs ho anirem explicant.
Molt
Marta
bé,
Linares, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, de veritat, moltíssimes gràcies.